Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Pop-up amb Mariola Vinarès.
Som al Congrés d'Intel·ligència Artificial i Big Data del CIDAI, organitzat per Eurecat, és l'onzena edició. La Joana Marí és la responsable de projectes estratègics i delegada de protecció de dades a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Hola, què tal, Joana? Com estàs?
Hola, bon dia.
Mira, un exercici. Ara et presentaré qui és el Dani, qui és la Judit. És una parella que li passen coses. Poses els auriculars, escoltaràs aquests 3 minuts i m'agradaria que després fessis una reflexió del que els hi passa a la nostra parella de protagonistes. Escoltem-ho.
Capítol 2. Subscripció d'identitat. Sí?
Com que sí? Que no saps qui sóc?
Ai, perdona, vida, m'agafes amb mil coses. Tot bé?
Tranquil, no et vull robar gaire temps. Estic reservant les entrades de dissabte i necessito el teu bioconsentiment. T'hauria d'haver arribat un missatge.
Un segon, eh? Ah, mira, sí, és aquí. Ara mateix t'ho valido.
Gràcies.
Caram, tu, quines presses.
Sento acceleració de pols. Dani, vols fer una pausa publicitària relaxant?
Només em faltaves tu ara.
Dani, que he perdut el mòbil.
Com? Però
si... He perdut el mòbil, que no sé on és. Deixa'm l'ordinador per recuperar la meva sessió des del cloud.
Però si m'acabes de trucar, estaves comprant les entrades.
Sí, però... I des de quin mòbil? Vols reactivar la teva sessió? Però què és això?
Hi ha hagut un problema per reactivar la teva sessió, Judit. Doncs esclar que vull saber-ne més.
Judit Duran, sento informar-te que has estat víctima d'un robatori de veu i identitat. Aquest perfil ja no et pertany. Si vols recuperar-lo, subscriu-te al teu nou tu i comença a construir la teva identitat de zero.
Que construeixi la meva identitat de zero? Això no pot estar passant.
Alerta! La menor vinculada al teu compte, la Berta, també pot quedar afectada.
Identitat. Comença. Comença a construir la teva identitat de zero. De zero.
I qui es queda la meva identitat?
Aquest perfil ja no et pertany. No et pertany. No et pertany.
Per què la volen?
Si vols recuperar-lo, subscriu-te al teu nou tu i comença a construir la teva identitat de zero.
Espera, tu no ets la Judit. La Judit? No, no ets tu.
Dani... Clar que sóc jo! Mira'm!
Tu, qui? Qui ets?
Dani, David Bagés. Judit, Alma Alonso. Veu polsera biomètrica, Mariola Dinarès. La resta de veus són sintètiques, creades amb la IA de l'empresa catalana Haidini. Guió, Emma Mussoll. Muntatge i músiques, Joan Arenyes. Producció, Júlia Estals. Direcció i presentació, Mariola Dinarès.
Pop-up.
Divulgació digital que connecta amb la vida real.
Què t'ha semblat?
Molt interessant, la veritat. Una època en la que no voldria viure.
Què és el que més t'ha... O sigui, t'ha com enfadat?
La pèrdua de llibertat. Et deixa com fora de joc. No, jo no hi vull ser-hi.
Quan parlem d'identitat digital, realment de què estem parlant des del punt de vista jurídic i de protecció de dades?
Bé, podem parlar de dues coses quan parlem d'identitat digital i dues coses que signifiquen aspectes molt diferents. Una cosa és la identitat digital que tu tens per poder-te comunicar o relacionar amb entitats, amb administracions públiques, per demanar serveis, que te'n donguin, etc. I l'altra qüestió crec que és també molt transcendental i potser la que en som menys conscients, és la identitat que nosaltres mateixos estem creant a les xarxes, a internet, quan estem difonent informació. Al final, deixem anar tanta informació de manera directa i de manera indirecta que acaben fent-se un perfil, estan inferint la nostra identitat. I pot ser que sigui real i siguem aquells que diu la màquina que sembla que som, o potser que no tinguem res a veure amb aquella identitat que s'ha format a internet i que no respon a el que realment som o volem ser o volem que els altres vegin de nosaltres.
El que passa que a nivell, diríem, burocràtic, no? Sempre diem que això, no? Tenim ganes de tenir com una... En lloc que el DNI sigui l'important, sinó que hi hagi com una idea que potser és bueno, s'extrapola d'això, no? Però sí que jo moltes vegades penso, ostres, si hi hagués una identitat digital protegida, que ho puguis fer tot i que serveixi en forma de DNI, potser ens aniria millor, no? Tot plegat o què? No sé, tu bueno, no creus que no?
Seria molt còmode,
clar.
Efectivament. Però potser tan còmode vol dir que tot ho fan per nosaltres i que hi ha algú que pot determinar què fem o què deixem de fer, perquè si algú controla la nostra identitat a tots els nivells, vol dir que a tots els nivells ens poden posar límits. Jo crec que, és una opinió personal, jo crec que és millor no tenir una identitat per tot i en tot moment. Al final la seguretat 100% no existeix i la història ens demostra que les coses canvien.
Clar, una de les preguntes també que et volia fer era això, què és la frontera entre seguretat i control?
Pues la frontera entre seguretat i control és la privacitat, no? És la llibertat al final. Són els drets els que posaran límits a que no estiguem 100% controlats. És obvi que la seguretat és necessària. Els drets no són absoluts. Però que hi hagi seguretat amb garanties és amb el que ens hem de moure. I crec que justament a la Unió Europea les normes ens donen tota aquesta possibilitat de protegir els nostres drets i alhora protegir altres drets nostres, que també és el fet de poder estar segurs a internet i al món físic.
La protecció de la nostra identitat en un món on ens poden clonar la veu, fer servir les nostres imatges, clar, s'ha complicat tot moltíssim. Què hem de tenir en compte amb això?
Crec que hem de ser conscients de que les nostres dades tenen molt valor i que amb les nostres dades, al final, poden acabar, qui les tingui o com les utilitzi, ens pot acabar afectant. Tu parles, no?, la possibilitat de clonar la veu, la imatge. Algú tan senzill com a vegades fem servir, que són aquestes apps tan divertides que ens fan grans, que ens fan joves, que ens posen més macos. Aquestes apps, al final, el que estan fent és recollint imatges. Estan recollint la nostra veu, estan recollint la nostra cara, la nostra fisonomia. Per tant, tenen aquesta informació i segurament no sabem qui la té, ni per què la volia, no? Al final s'alimenten la intel·ligència artificial, que és justament aquesta eina tan potent i que ens permet fer tantes coses positives, però també clonar-nos i usurpar la nostra identitat en moltes situacions.
M'imagino, però, que hi ha algunes empreses que deuen estar fent com una mica de trampes amb la llei, no? Que estan alimentant models. Fins a quin punt tu després pots dir que, escolta, aquesta persona que es crea amb aquesta IA s'assembla molt a mi. Mm. És que estic segura que han fet servir fotos meves, no? Però això és molt difícil, no?, de provar.
Bé, segurament sí que és difícil d'aprovar. El bo que tenim és que la normativa que tenim a la Unió Europea, tant el Reglament General de Protecció de Dades com el Reglament d'Intel·ligència Artificial, van adreçats a protegir-nos front als abusos. És a dir, aquestes notificacions que tenim de determinades xarxes socials que ens diuen, escolta, volem fer servir les teves dades per entrenar intel·ligència artificial. Ens dones permís? És perquè estem a la Unió Europea i podem dir que no. I això et deia, no? El poder ser conscients i controlar la informació i exercir drets. Al final existeix el dret de supressió, el dret de rectificació, el dret a l'oblit a les xarxes socials. És a dir, tenim drets. El que hem de ser és conscients que existeixen, saber com exercir-los i també ser molt curosos amb allò que difonem de nosaltres mateixos i d'altres. Fills, amics...
I de quina manera podem frenar les empreses que estan fora de la Unió Europea? Perquè aquest és el tema. Podem estar regulant molt Europa, però hi ha empreses... Bueno, ara ja es comença a dir, mira, això ho fem, però per Europa no, aquesta aplicació no arribarà, no?
Les empreses que volen utilitzar eines amb intel·ligència artificial o productes, o volen tractar les dades personals de les persones que viuen a la Unió Europea, estan subjectes a la normativa europea i són, diguem-ne, les seves accions reclamables davant de les autoritats europees. És a dir, no te n'has d'anar a un altre país per reclamar. Això és el que ens permet tota aquesta normativa.
Un altre dels temes importants en aquest, diríem, futur o present digital són les dades biomètriques, no?
Sí.
Que no sé si fins a quin punt la gent és conscient de la importància que tenen. Podria arribar un moment en què cedim les nostres dades biomètriques, la veu, la cara, els patrons de conducta, i sigui impossible acabar recuperant el control? Com certifiquem aquestes dades biomètriques que diuen que ara són tan importants?
Bueno, són tan importants perquè ens identifiquen de manera inequívoca. És a dir, no em puc canviar el patró de l'iris, no em puc canviar... Bueno, la fesonomia potser encara sí, no? Però l'empremta que et fas, et talles el dit, no acaba la cosa d'anar així. Llavors, per això són tan importants, perquè si nosaltres les utilitzem per accedir a qualsevol cosa, és a dir, no entenem la importància de que ens estem convertint en la clau de pas i que, per tant, l'estem posant a disposició de que s'utilitzin correctament, acabem utilitzant la màxima seguretat per qüestions que potser no requereixen la màxima seguretat. És el que dèiem abans. Pot ser molt còmode, però ens està posant en risc algo que no podem canviar de nosaltres mateixos. Algo que també ara s'està posant molt, molt de moda és tot allò que té a veure amb les neurodades, amb les neurotecnologies. És a dir, nosaltres estem utilitzant dispositius externs, algunes persones ja interns, que el que fan és recopilar per poder jugar. I no són conscients de que aquella informació ens identifica com a persones.
Explica'm una mica més d'això, què vols dir?
Doncs que les dades neuronals són dades que a través de sistemes d'intel·ligència artificial ens poden identificar, és a dir, poden arribar a llegir els nostres pensaments. Ja hi ha interfaces que connecten el nostre cervell amb un ordinador i és molt útil per persones que tenen una determinada malaltia, però també s'està utilitzant per jugar. És a dir,
però només pensant.
Només pensant. És a dir, i a vegades no són conscients que allò que s'està utilitzant és informació que no la podrem canviar, que són els nostres patrons neuronals. Ja hi ha hagut sentències en contra d'empreses que estaven utilitzant sense el consentiment informació d'aquest tipus.
Això és com telepatia, quasi,
sí.
No? Això sí que és distòpic.
Bueno, no tant, eh?
I escolta, Joana, si ara, com a última pregunta, si ens projectem de cara al futur i fem anar una mica a volar la imaginació, quines creus que són les dades biomètriques que s'acabaran imposant? O sigui, que l'iris, l'empremta, el comportament o tot plegat? No sé.
Bueno, potser ara és el moment en què com a societat hem de decidir fins a on volem arribar. Quan més informació personal utilitzem per identificar-nos a qualsevol lloc, això ja ho deia un professor de fa molts anys, quan més nosaltres siguem la clau per accedir a les coses, més en risc estem. Per tant, jo crec que hem d'utilitzar la tecnologia en allò que és necessari, en allò que a la societat aporta, i no ser tan còmodes, no? Només utilitzar-la per comoditat, quan el risc per nosaltres com a individus i com a societat pot fer que tenim qüestions com la llibertat o ser tu mateix en un determinat espai es vegin limitats.
Jo crec que ara més que mai estem en aquell moment que hem de llegir abans d'acceptar, no?
Ja sé que el de llegir a vegades sona una mica així, no? És que hi ha molt que llegir. Bueno, una de les coses en les que es treballa és que no s'hagi de llegir tant i que les empreses siguin confiables. La responsabilitat proactiva, es parla d'informació per capes... Però si la gent no és conscient del que està posant en risc, del valor de la seva informació, acabes donant accepto, 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 sense pensar que estàs perdent trossets de llibertat, trossets de la teva pròpia essència, quan estàs fent aquests clics.
Abans de començar em deies, jo estic disfrutant molt amb aquest... No?
Ah, sí.
Jo dic, home, a l'Autoritat Catalana de la Protecció de Dades us gira molta feina, però dius que tu disfrutes.
Sí, diuen que sóc rara. Disfruto perquè per mi és com una segona joventut, ho podríem dir així. Jo fa 25 anys que em dedico a la protecció de dades i quan jo començava, quan vaig sortir de la carrera, començava a parlar-se del dret a la protecció de dades com un dret autònom, com un dret a controlar la teva informació. I clar, això ja ha evolucionat, és a dir, ja quasi estem superant aquesta individualització del dret. I ara amb la intel·ligència artificial, com impacta ja no només en les dades personals, sinó en com agafen dades de tothom, creen un perfil, t'enquadren, et poden discriminar. La intel·ligència artificial per mi ara és una nova joventut intel·lectual, podríem dir-ho així, que dona molt, molt marge.
Ets optimista.
Sí, sóc optimista sempre que les persones siguin conscients de que podem ser optimistes si ens protegim.
Pop-up.
Divulgació digital que connecta amb la vida real.
He començat amb una advocada, acabarem amb un altre advocat que ens parlarà de la llei Òmnibus perquè Europa s'està fent enrere i està cedint a les pressions de les tecnològiques, de les Big Tech. Però al mig m'havia de trobar amb un investigador. Em desplaço fins al Centre de Visió per Computador, un centre de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. Li vull fer una pregunta al seu director, Josep Lladós. És doctor en informàtica, ha format part de les comissions que han definit les estratègies d'intel·ligència artificial a l'Estat espanyol i a Catalunya, i també és el president de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca. La regulació frena la innovació?
Si no ho fem bé, sí. Jo crec que sí. Per començar, la intel·ligència artificial no és dolenta per si mateixa. Al final, és una tecnologia que la podem fer servir per bona finalitat o per mala finalitat, no? Evidentment, hi ha d'haver uns principis ètics, això crec que tothom està d'acord, i per això hi ha una llei europea. Ara s'ha de deixar una mica la llibertat en les fases més inicials d'innovació, de recerca, perquè és que si no, no avançaríem. El que sí que s'ha de pensar és, molt bé, hem fet un model que reconeix cares, per dir alguna cosa. Doncs si volem fer un model que reconeixi cares perquè volem reconèixer persones, quan l'estem dissenyant necessitem tenir cares. I ara, després, evidentment, no faci servir aquest model perquè quan estàs fent una videoconferència t'estigui monitoritzant i després tingui la teva informació i saber què fas, no? Òbviament. Hem de trobar l'equilibri amb regulació i innovació. Vam ser dels primers a nivell internacional a fer una base de dades de cares. Són cares de tots nosaltres i ens vam posar aquí tots davant de la càmera amb bufanda, sense bufanda, amb ulleres, sense ulleres, i vam fer una primera base de dades a nivell internacional per experimentar reconeixement de cares. La tecnologia és una cosa. Després, si tu vols fer un sistema de reconeixement de cares per controlar immigrants, per diferents raons s'han prohibit l'ús de càmeres al carrer per l'ús que se'n pugui fer, clar. Tu pots tenir la seguretat que no tens un gran hermano que saben perfectament on estàs en cada moment perquè la càmera t'està reconeixent i tot això. Per tant, de nou estem en aquests usos. Nosaltres, evidentment, si tenim projectes que tenen un ús finalista, doncs hem d'anar molt en compte en temes d'anonimització.
Per fi li puc preguntar a algú que domina. Per què no existeix encara un xassam de cares?
La tecnologia permetria fer això. Un congrés de, no sé, de 1.000 persones i a l'hora del cafè se t'apropa algú, et saluda i dius, ostres, el conec i ara no recordo com es diu i quedaré malament. Quantes vegades no hem dit, m'agradaria tenir unes ulleres que tinguessin una camareta i amb un pinganillo et digués, es diu tal, no? I el vas conèixer a tal lloc.
Jo crec que sí.
La tecnologia ho permet, això sí, en aquests entorns una mica més controlats. Jo crec que aquestes coses sí que les veurem. Al final, les societats s'han d'educar. Igual que un dia va haver la màquina de vapor i la gent es va educar amb allò i després l'electricitat i vam canviar la llum d'oli per la làmpara, doncs ara ens toca viure en aquest entorn. Hi ha el suflé i després s'ha d'estabilitzar.
Popa, amb Mariola Vinarès.
Convivint amb això, perquè al final el benefici jo crec serà més gran que la pèrdua que podem tenir.
El nostre advocat de capçalera en drets digitals és en Víctor Rosselló, del gabinet Rosselló Mallol. Aquesta temporada del Pop-Up, la desena, i ara en format podcast, volíem obrir consultori digital. Víctor, què tal? Tinc moltes preguntes, que sàpigues.
Què tal, Mariola? Com estàs? Encantat de parlar amb tu un altre cop.
Tu, personalment, com la defineixes? Què és per tu la identitat digital?
La identitat digital, de fet, és tot el rastre que una persona va deixant a internet, no? És a dir, coses que potser en el món real no ens hi fixem tant, no? però evidentment les dades personals que deixem, els contactes que tenim, les opinions que deixem, les opinions que deixen de nosaltres, i tot això acaba configurant doncs, aquesta identitat digital que com dic, doncs, hi ha una sèrie de capes o factors que potser en el món real doncs, no són tan òbvies, no? En el món físic, diguéssim, no? De qui és el nostre contacte, amb qui interactuem, tot això en un món més analògic és més difícil de tenir coneixement, no? I per tant, la identitat digital és aquest conjunt d'informació que anem deixant moltes vegades, o algunes vegades de manera conscient i altres de manera inconscient totalment, que acaben doncs, configurant el qui som en el món digital, no? Que no té per què coincidir tampoc amb qui som en el món analògic, no? Llavors, bé, és un gran volum d'informació que acaben fent una fotografia digital nostra, no? Que es limita, com dic, doncs, a la informació que donem i la que generem, no?
Aquesta temporada, com que volem fer bastanta ciència-ficció i fer, diríem, no? Esprimar una mica el cervell a veure cap on anem, clar, actualment, i també en temes legals, estem fent servir molt el certificat digital, la firma digital, tot això, no? Creus, no sé, fent una mica extrapolant cap al futur, que arribarem a tenir alguna cosa en digital una identitat que ens serveixi per tot, estil DNI, però versió web, és que no sé com dir-ho, no? O sigui, com t'imagines el futur que serà aquesta identitat digital no només amb el rastre, sinó amb una cosa que digui, no, jo certifico a nivell d'internet que sóc aquesta persona.
Sí, sí, claríssim. A veure, tot el que té a veure amb tokens i amb informació que d'alguna forma serveix per autenticar-nos va d'això, no? És a dir, que ens puguem assegurar de manera fefaent i 100% que aquella persona amb la que interactuem és realment aquella persona, no? I aquest és una miqueta el camí, no?, d'aquesta identitat digital, diguem, certificada o assegurada, no? I, per tant, el camí, doncs, ha de ser, doncs, a que tota aquesta... A vegades molts ens preguntem, no?, per què tenim un carnet de conduir, un passaport i un DNI, no? Si al final la informació que hi ha més o menys és la mateixa, no? Doncs dius, bueno, doncs el millor, el que té sentit és que hi hagi una identitat digital en el qual, doncs, hi hagi tota la informació nostra, no? Evidentment, això, doncs, implica treballar en unes mesures de seguretat i en unes garanties que no pugui fer que qui obtingui aquesta informació realment es pugui passar per... Ah. Fer passar per nosaltres, no? Perquè al final tot està basat en la confiança, no? I per tant, si la persona té la confiança que allò t'està identificant i que realment ets tu, passen una sèrie de coses, no? Llavors, la garantia i la seguretat és bàsic, no?, en aquest escenari.
Clar, és que normalment ara, quan navegues per les xarxes, el que t'identifica és una IP, però potser hauria de ser una ID, no?
Clar, al final, aquí, de totes formes, entrem en un altre jardí, que és tot el tema de la privacitat i de la intimitat, no? És a dir, jo recordo fa molts i molts anys, ja tinc una edat, que el 2012-11 vaig anar a fer un congrés i vaig parlar del dret a l'anonimat, no? Quins avantatges i quins desavantatges té, no? Doncs segurament en un món digital en què es garantís 100% el dret a l'anonimat faria que molts moviments socials tinguessin molt més recorregut, no? Però per un altre costat també seria molt més difícil identificar gent que realment està fent un mal ús, no?, de les xarxes. Llavors és un debat que diria que és etern, no? Fins a quin punt quan nosaltres interactuem a la xarxa tenim dret a que no se sàpigui qui som, no?
Clar, és que aquest control 100% que, per exemple, té el govern xinès, no?, també, sí, també en digital, llavors fa que no puguis interpel·lar si fan una cosa, clar, malament, no?
Tal qual, sí, sí, exactament. Llavors, és un debat, diguéssim, tan antic, diguéssim, com internet, no? Que al final, si tu, per exemple, estàs sent atacat com a persona i actes contra el teu honor, la teva, diguéssim, integritat, l'altra persona s'escuda amb el dret a l'anonimat, tenim un problema, no? Perquè al final, bé, és un debat, com dic, etern. Des de perfils falsos fa un temps fins a chatbots ara, que es dediquen, doncs, a escampar notícies i que realment a darrere potser no hi ha ni una persona, no? Clar. Abans hi havia una persona, però no sabíem qui era, i ara potser ja no hi ha ni una persona, no? Llavors, clar, és un debat, diguéssim, com quasi diria, del principi d'internet, no? Molt filosòfic, diria, no?
Aleshores, doncs, anem una mica a resoldre els problemes que ens trobarem, no? I que ja ens trobem, no? Quin és el primer pas que hauria de fer una persona quan li suplanten la identitat?
D'entrada, evidentment, si això ha succeït, ha sigut per interaccions que aquesta persona ha fet a internet, doncs d'entrada, el primer bàsic, si encara té control dels comptes, que aquest és un altre jardí, diguéssim, és canviar les contrasenyes de tot, i si pot activar la verificació en dos passos, doncs fer-ho. Llavors, per tant, la primera recomanació és de tot arreu on tingui comptes, si encara hi té accés, perquè pot ser que no, però si encara hi té accés, doncs canviar les claus d'accés o contrasenyes de tots els comptes que identifiqui. A partir d'aquí, coses més que es poden fer, doncs si és a nivell particular, doncs comunicar-te amb familiars, contactes habituals, a petit comitè per explicar la situació i perquè estiguin alerta de situacions que puguin passar en les properes setmanes o mesos.
S'està complicant tot molt, no? Perquè en un primer moment podíem fer servir, jo què sé, amb un correu electrònic, el que sigui, però ara directament amb una veu que pot ser calcada amb la teva, no? Hi ha alguna protecció tècnica per evitar que ens robin la veu?
Sí que està tot una miqueta a les beceroles, això, no? Però sí que em consta que s'està com investigant a veure com es pot fer com per verificar a través de la veu que aquella persona ets qui és, no? Llavors, potser arribarem al punt de que les empreses, a més del DNI, ens demanaran una mostra de la teva veu per després comparar-la amb les teves interaccions a través de patrons, a través de tons de veu, i llavors que a nivell tècnic es pugui realment identificar algú a través de la veu, no?
Clar, una tecnologia llavors, inversa, fins i tot, no? Un software exacte. Que pogués dir, no, això és real o no?
Quan estàs contractant un servei, doncs a part de guardar la trucada per verificar la contractació del servei, que a través de tecnologies es pugui treure uns patrons d'aquella veu i que es pugui notar si algú l'està alterant, no?
I encara es complica més que hi haurà gent, per exemple, com jo, per exemple, que per rebre trucades que no m'interessen, voldré crear-me una veu clonada a mi ja i que respongui ell de forma automatitzada.
Sí, sí, bueno, sí, jo començo a rebre ja ofertes pel meu despatx en què es fan una atenció telefònica 100% amb algú que no és una persona.
És un dels sectors que està evolucionant més, els dels call centers, no? Per fer trucades pràctiques i ràpides.
Clar. Acaben encertant el que tu diries, saps? Llavors dius, bueno, fins a quin punt, no? Aquest debat, no? De, bueno, és que no és tan personal, doncs sí, també ho és, no?
No, serà una solució pràctica, jo crec que ho acabarem fent, això. És
clar,
evident.
Clar.
Els experts de ciberseguretat el que ens fan és la por al cos i ens diuen fins i tot que quan rebem una trucada no diem sí, no, al rebre la trucada, perquè seria com que aquest sí es pot fer servir com que has dit sí a un contracte,
mira,
no?
Ara, ara ho estic dient jo, sí. Hem de dir alguna cosa com mana o una cosa en català que no la puguin utilitzar. Però sí, sí, es diu això, no? De dir, clar, tu reps moltíssimes trucades d'empreses de selecció de treball dient que han obtingut el teu currículum, no? I si tu despenses que és un sí, ja el poden tenir gravat, no? Per després combinar-lo, no?, amb contractacions de serveis o adquisició de productes.
Cada dia estan sortint coses noves i estem parlant de la innovació, del que està passant, sí. I van a tota pastilla les grans tecnològiques, sí. No? Quin és l'estat actual de les lleis i les regulacions?
Mira, precisament la setmana passada vaig estar en un congrés de privacitat a Brussel·les i hi ha com dos grans debats sobre la taula, no? A nivell legislatiu europeu. Un és el tema de la sobirania digital europea. Les empreses europees depenen en un 90% d'infraestructures no europees per la seva feina. I un dels debats és com es pot fer, o si realment, si es pot fer una sobirania digital europea, no? Per tenir un control més del que passa. Per tant, aquest és un dels primers debats, no? Hi ha debats molt encarnissats sobre això, no? Gent que està molt a favor i gent que considera que això és posar portes al camp i que no té cap sentit, no? Aquest és un dels primers grans debats, no? I després, que hi ha una altra tendència, que és el tema aquest de l'òmnibus digital, que està com flexibilitzant certs criteris per tractar dades personals, no? Jo és una de les grans paradoxes que veig en tema de protecció de dades, no? Les institucions europees s'acaben com plegant a les peticions de les grans corporacions perquè volen fer un ús de les nostres dades i després el partit autònom l'estan amargant perquè té un currículum i no ha informat de no sé què, no? La gent del carrer, la gent del món real, no s'està aprofitant, diguéssim, d'aquests canvis normatius o d'aquesta tendència que només està feta per les grans corporacions, no?
Ja hem anat dient, mira que bé que hem estat pioners, Europa ha fet un reglament per la intel·ligència artificial, hi havia unes dates d'aplicació i un tema de prohibició i un tema de... Estava tot com molt ben classificat. I ara va... I amb la pressió de les grans tecnològiques, de les Big Tech, apareix aquesta llei òmnibus que rebaixa fins i tot dates i hi haurà canvis, no, en això.
Sí,
I,
sí.
Vull dir, que és el que dius. I després, en quin lloc ens quedem, no? No sé, és que clar, és un debat molt ampli.
És molt, molt difícil, Mariola, perquè jo em trobo parlant amb clients que els estic insistint que no sé què han de fer amb els currículums, no sé què han de fer amb els contractes, i al mateix moment estan llegint a les notícies coses com aquestes, no?
Sí.
I llavors és com... de què estem parlant aquí, no? Una miqueta de que sempre pringuem els de sempre, no? I ara m'estic ficant en lloc de molts clients meus, no? Amb aquesta gent se'ls ha de simplificar la cosa, no a les grans empreses que viuen d'això, no? Jo crec que una miqueta el debat és aquest, no? I a nivell de si s'està legislant prou ràpid, doncs bé, sempre la resposta és no. Bueno, aquesta llei òmnibus encara ha de passar un procediment, no? Llavors, bé, veurem com acaba, veurem com surt, però bueno, és molt difícil que camini al mateix ritme que les tecnologies. Bueno, molt difícil, no? Impossible, directament.
Estava pensant que potser la nostra única solució serà aquesta sobirania aplicar-la en el desenvolupament, no? De dir, sí. I si fem les nostres pròpies eines, i ens fem els nostres propis ChatGPTs i Geminis, i no haguem de dependre de les grans. Ja sé que és molt difícil perquè és una inversió molt bèstia, no sé si tindrem capacitat, però sí que, d'alguna manera, poder tenir el nostre hortet, no?
Sí, sí, sí. Bueno, moltes empreses estan anant cap aquí, cap a la IA, diguéssim, privada, per entendre'ns, no? D'utilitzar la màquina, però nutrir-la d'informació que tu siguis el propietari, no? I llavors, a mi em sobta una mica aquest debat, perquè sempre ens havien explicat que que la Unió Europea, diguéssim, els drets dels europeus anaven darrere d'on anaven les nostres dades, diguéssim, aquest era l'argument fins ara, no? Si les teves dades estaven a Xile, doncs la normativa europea feia que tinguessis els mateixos drets que estiguessis aquí, no? I ara ens estan dient que no, ara ens estan dient que amb això no és suficient, sinó que necessitem la sobirania digital i podem arribar, doncs, no sé si arribarem, no?, però a l'extrem de que les nostres dades només puguin estar a la Unió Europea, no?
Pop-up amb Mariola Dinarès.
L'expertesa de Josep Lladós, de Joana Marí i de Víctor Rosselló. A la ficció pop-up, actors David Bagés, Alma Alonso, guions d'Emma Mossoll i muntatge de Joan Arenyes. Producció pop-up, Júlia Estals. Us ha parlat Mariola Dinarès. La tecnologia canvia, però els nostres drets no haurien de caducar mai.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.